Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Minuts passen ja de les 11 del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts i com ens indica aquesta sintonia de fons, és el moment de rebre en Xavier Blanc, mestre Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estem?
Molt bé, i vosaltres?
També, molt bé. Avui què ens portes?
Avui us porto una cosa molt especial. Molt especial per què? Perquè aquí, que és una secció de música, sempre acostumem a tenir músics, o hi soc jo sol, que parlo de música com a músic i com a professor de l'escola, Victòria dels Àngels, o tenim convidats relacionats amb la música, perquè és el més normal, qui millor que els músics per parlar de música. Doncs avui, amb ganes de portar-me la contrària a mi mateix.
Amb aquest... Hi haurà debat avui o què?
No sé si hi haurà debat, això ho veurem després. Llavors, avui tenia ganes de compartir aquest penúltim programa, penúltima secció, perquè ens en queden poquets ja, perquè sempre anem amb el calendari escolar nosaltres, en aquesta secció, de compartir-ho amb algú que no és músic, o en tot cas no és músic professional, que és el Jordi Ibáñez. Bon dia, Jordi Ibáñez.
Bon dia.
Per què està el Jordi Ibáñez aquí? Qui és el Jordi Ibáñez? El Jordi Ibáñez és escriptor i professor d'estètica a la Pompeu Fabra, a la Universitat Pompeu Fabra, i la seva vida és la vida del pensament, de la reflexió sobre l'estètica, de l'escriptura en molts diferents àmbits, perquè ell és poeta, ell és novel·lista, és assagista, ha publicat moltíssims llibres, moltíssims articles, etc., com és propi en la seva, professió. Em mira així com vulguem dir, no?
Que exageres molt.
No exagero.
Sí, sí, s'està passant,
i
no?
I no només no exagero, sinó que, per exemple, sortint d'aquí l'estudi, ell se'n va directe a l'aeroport, cap a Palma de Mallorca, perquè fan la presentació d'un llibre que va ser mereixedor del premi, si no ho dic malament, Ciutat de Palma, de poesia.
Sí, però tot és casualitat,
Tot és que sí, ja ho sabeu, que tot és una casualitat.
No hi ha res de feina, per dir-ho.
És absurda. Va escriure en un tovalló així de paper uns versos i li van donar un premi.
O sigui, hi ha qui fa contractes i hi ha qui fa versos.
Llavors, dit això, aquest és el perfil del personatge que tenim avui aquí.
Déu-n'hi-do.
Doncs és d'un cert calibre. Llavors, per què volíem algú d'un cert calibre un matí de dimarts? Per parlar de què? Doncs per parlar de qüestions molt subtils, molt del petit detall, però que acaben convertint-se en coses molt definitives i molt gruixudes, com és respondre a una pregunta que ens podríem fer, que és: per què no tots els pianistes són igual de bons?
I això ho ha de respondre el Jordi.
I això ho ha de respondre el Jordi.
Jordi, que...
Sembla que me'n vaig a Palma. Ja.
Això...
A Palma. I dic, per què aquesta pregunta que li faig al Jordi? Per què tots els pianistes són igual de bons? Doncs perquè en el món de la música clàssica, també en altres àmbits, de la música de jazz, de la música pop, s'elaboren contínuament rànquings de quins són els millors, igual que es fa amb el tennis, no? Els 10 millors tenistes, això, el Nadal ara està així, el Federer ara frec a frec, no sé què. Ara recentment tenim aquest golaç del Messi de l'altre dia a la Copa del Rei, que llavors ja hi ha discussió sobre si és el millor gol de la història del Messi, si és el millor gol de la història del futbol, i llavors s'elaboren rànquings dels millors gols i llavors el món de la interpretació de la música clàssica no escapa en aquest fenomen classificatori. Llavors, els mateixos pianistes o intèrprets de grans intèrprets del piano elaboren els seus llistats. Doncs el meu pianista preferit és aquest, després vindria aquest el posaria més cap aquí, més allà. Llavors, dius, bueno, però com s'elabora aquest? Qui és el que ha gravat, enregistrat més sonates de Beethoven, o és el que té aquell retardant del final de la sonata de... Saps què vull dir? Què defineix un d'això? Llavors dic, mira, els pianistes poden dir la seva, però per un cop anem a tenir algú que no és pianista. O en tot cas, val a dir, no és pianista de...
Però és oient.
No és pianista professional, perquè ell va estudiar piano, va fer els seus pinitos amb el piano,
sí.
Sempre ha tingut un piano a casa, i toca una mica o bastant el piano, encara que...
D'amagat.
Sí, o sigui, parla... Ell fa amb el piano el mateix que feia l'Aznar amb el català.
Exacte, en
privat. A la intimitat.
Bé, doncs escolta, Jordi, fet aquesta presentació, que no em vull allargar més, perquè si no semblarà que...
Si no hauràs d'agafar l'avió ja.
Exacte, hauràs d'agafar l'avió i no hauràs vingut per res.
Ja després de tanta més, exageració ja no puc dir res.
De tanta hipèrbola. Explica'ns una mica què estàs fent aquí.
A veure, perquè els oients no s'espantin, tot això, evidentment, té converses prèvies. El Xavier i jo som amics des de fa la friolera de 30 anys,
sí.
Per no dir més. I no fa molt estàvem parlant, perdoneu la veu, que tinc un refredat del que ja n'estic sortint, estàvem parlant d'una cosa en la que jo estava ara treballant molt especulativament, que era justament els criteris per als quals es decidia que una interpretació, concretament del piano, perquè jo estava treballant sobre pianistes i interpretacions de piano, era millor que una altra. I tot això obria una discussió, que era d'una banda la discussió dels criteris, quina mena de criteris es fan servir, si són criteris estrictament objectius, si són criteris més subjectius, si són criteris més de moda, o de corrent, o d'ambient que faci decidir una cosa en lloc d'una altra, o fins i tot criteris d'una certa societat de l'espectacle. Tipo, ara comença a haver-hi bastantes pianistes que estan molt bones, per què no dir-ho, i que surten amb la roba posada, amb el vestit posat de tal manera que es vegi clar que estan molt bones. O són joves xinesos com el famós Lang Lang, que té una història tremabunda de gairebé de maltractament infantil que el porta a ser la bèstia pianística que és. És a dir, hi ha moltes qüestions que intervenen en una cosa que d'una banda és show business, és a dir, espectacle i negoci, i d'una altra banda és també una complicada decisió de vida, que és consagrar la vida a un instrument de tortura com pot ser el piano, com pot ser l'oboè, i miro el meu amic Xavier Blanc, com pot ser un violí. Són instruments de tortura, i els músics, els instrumentistes saben molt bé que el seu cos pateix quotidianament aquesta tortura. Per tant, què és el camí, quin és el camí que et porta a ser el número 1 en l'ATP dels pianistes? No és tan diferent del camí estrany que et porta a ser el número 1 en l'ATP dels tenistes. És una cosa que solen explicar els tenistes, tècnicament, en habilitats i en capacitats, possiblement els 100 primers són estratosfèrics, però n'hi ha 10 que es desmarquen d'aquests estratosfèrics.
Són cracs, són els cracs.
Que tenen la força mental. Generalment es parla de força mental per estar sempre a tope a dalt de tot. En el món del piano, quina és la força mental? És una qüestió de talent? És una qüestió d'energia, de concentració? I després hi ha qüestions de gust. Hi ha qüestions de gust que et fan preferir... No, per mi la qüestió no és tant la manera de tocar com el caràcter i la personalitat que transmet el pianista en qüestió.
I però també podria ser que aquest llistat dels millors pianistes anés canviant
segur.
Al llarg del... És a dir, que la percepció dels oients
segur.
I coses que han estat a dalt de tot, després passessin de moda, perquè estem subjectes sí. al pas de la moda.
Em sembla que estem sentint de fons l'àrea de les variacions Goldberg.
Sí.
Hi ha una gravació que es fa famosa, que és la de Glenn Gould. El propi Glenn Gould és un pianista, es converteix en un pianista mític en certs ambients. No estic segur que estem sentint
no,
estem sentint la primera, la de
ara,
la Maria
Tipo. Ja fem una cosa, Jordi, abans sí. que continuïs, perdona, tallo. Sí. Escoltem el primer tall que tenim seleccionat, sí. que és la l'ària aquesta de les variacions Goldberg, que és una peça escrita originàriament per clave, però que evidentment com tot el repertori de Bach s'han apropiat els pianistes amb tot el dret, perquè és una música meravellosa sonant al piano, i escoltem-la interpretada per la Maria Tipo, que és una pianista italiana nascuda el 1931, sí. I que és una de les clàssiques interpretacions que n'hi ha moltíssimes de les,
recent.
De les variacions Goldberg. Escoltem-la.
Allà després la Maria Tipo.
Sí, podem tallar després
el que
la...
vulgui el Jordi.
Sí, sí. És que, perdoneu, he intervingut.
No, però està molt bé.
Bàrbar instal·lat aquí.
No,
vull tallar bé. Perquè si ara posarem les de Glenn Gould, volia dir una cosa.
Clar.
A veure, les de Glenn Gould... Són dues les gravacions.
Sí.
Els músics saben que n'hi ha una de mítica de l'any 55.
Sí.
Que és, em sembla, la cara, comencem a sentir. Aquesta és revolucionària, entre altres coses, perquè les Goldberg no formaven part del repertori de concerts. I els pianistes ho podien tocar d'amagat, com l'Aznar parla català, però no hi havia una assimilació en el repertori de concerts d'aquesta obra, que ara és com el Nova Mas i superindispensable. Per YouTube corre una versió que en parlàvem abans amb el Xavier Blanc, d'un pianista mític alemany, de la vella escola alemanya, que és Wilhelm Kempf, que l'escoltes i no reconeixes la música, perquè la seva interpretació dels ornaments és totalment totalment com si un marciano hagués baixat d'una nau espacial.
És molt personal.
No és que sigui personal, és tan estranya que no es reconeix la música. I de fet rèiem dient, imagina't que Bach es desperta a la tomba i diu, no, esteu tots equivocats, en realitat la versió bona és la de Kempf, que ara l'escoltes, malauradament no la portem, però els oients interessats poden posar Kempf Goldberg a YouTube i ho trobaran, i és irreconeixible. Per tant, la del 55 de Gould és històrica. I si es compara, ara callaré 30 segons, amb la de la Maria Tipo, hi ha una cosa òbvia. Gould no fa servir el pedal, articula molt, com si el piano fos un clavecí, i tota l'expressivitat s'obté de la capacitat articulatòria dels dits. En canvi, Maria Tipo, que és una pianista extraordinària, i em semblava un exemple estàndard d'unes Goldberg pianísticament assimilades per les possibilitats i els gustos propis del pianisme contemporani, fa servir tots els recursos del piano per fer una cosa que estereotipadament podríem dir que és més romàntica. Hi ha un... Bé, així segueix, és la primera de les variacions. Hi ha una segona gravació de Gould del 1981 de les variacions Goldberg, que per mi és interessant perquè presenta ja el que podríem dir el destí d'aquest pianista, que va ser l'amanerament i el kitsch. Gould, durant una època, és un personatge de culte. Jo crec que pocs pianistes arriben a convertir-se en un fenomen cultural que sobrepassa totalment el món de la música. És un personatge d'una novel·la de Thomas Bernhard. És un personatge sobre el qual hi ha una gran projecció mediàtica i, en certa manera, fantasmàtica, perquè més va deixar de fer concerts a partir d'un cert moment, només gravava. Un excèntric, vaja, amb tot les virtuts i els èxits de l'excèntric. Però Gould és interessant tocant Bach, però és insuportable, i això que estic dient és un lloc comú, és insuportable tocant moltes altres coses, com Mozart, com Beethoven. És interessant tocant Schoenberg, perquè també descomposa tot el tema contrapuntístic. La gran pregunta és per què Gould és tan important. La majoria dels pianistes diran perquè la gent no s'entera de res.
Bastants pianistes. Val a dir que, per qui no estigui molt avesat en el món pianístic, que Glenn Gould és dels pianistes que desperta més polèmica entre converses de pianistes, sí. Entre pianistes, eh? Sí, sí. Hi ha els aferrissats defensors de Gould, i hi ha gent que li surt urticària.
A mi m'impressiona molt aquella llista que mencionaves, bueno, no la detallarem aquí, sí. Aquest rànquing de la revista aquesta de Limelight,
sí.
Que surti Gould entre els 10 més famosos.
Sí. Sí, surt Gould en el lloc, ja t'ho diré exactament, en el setè. En el setè,
sí,
lloc.
Però per mi és xocant, perquè el més normal és que no hagués sortit.
No, però el més normal
ara
per tu.
Ara estem sentint l'àrea... de 1982,
sí, és interessant. D'aquest, perquè veurem que és aquest tema que escoltarem ja per tercer cop, ja veurem que és molt lent i molt...
Sí.
És veritat,
portat
com
al
diu,
límit.
El límit de la maneració. Abans que se'ns adormi l'audiència...
Es veu, eh? Es veu, eh?
És un sí. Tempo tan lent que quasi no reconeixes la melodia inicial.
Però la qüestió dels tempos és molt interessant, perdona que interrompi. La qüestió dels tempos en música, en fi, donaria per 500 programes, perquè no hi ha una decisió objectiva per decidir un tempo. Uh-huh. I tots els músics, des de directors d'orquestra fins a intèrprets, defensen el seu tempo com la cosa més clara, objectiva, com la decisió més lògica. Llavors, a mi aquest és el punt on el tema em comença a interessar. Uh-huh. El Xavier Blanc és un expert en música antiga, per dir-ho així, uh-huh. Tot i que en realitat és música moderna, perquè estem parlant de la modernitat històrica, estem parlant del segle XVIII, i ell ha treballat amb fonts i amb criteris històrics. Però aquesta objectivitat
No
es desfà entre els dits. Aleshores, tu agafes versions, clar, aquesta del Gould n'hem sentit tres, malament, però aquesta de Gould està... No és que estigui malament, però tota l'estona estàs esperant que passi alguna altra cosa, i sembla que el que ell fes és una demostració que això es pot portar fins al límit de la lentitud, però la lògica discursiva musical, que això existeix, es sosté. Uh-huh. Per tant, és una demostració de mira què sóc capaç de fer. Això també ho feia Furtwängler.
Això ho fan molts músics. Jordi, hem escoltat tres versions de l'àrea de les variacions Goldberg. Has escollit el món del tema i la variació com a exemple. Haguessis pogut escollir sonates, fantasies, el que hagués calgut, i avui escoltem tres exemples. No? Ara deixem el barroc i passem a Beethoven.
Les variacions Diabelli.
Amb les variacions Diabelli. I escoltarem dues versions de les versions Diabelli. Anem a passar ja directament a escoltar l'Alfred Brendel, que encara en actiu.
Sí. Ja està jubilat com a pianista.
Està jubilat.
Ara exerceix de poeta.
És veritat. I escriu, és veritat. Sí. Et fa una mica la competència.
Sí, sí.
Igual que li has fet tu.
Però no li donen premis a Mallorca.
No li donen premis a Mallorca.
No.
Bueno, igual és tot el primer guanyador.
Tot arribarà. Tot arribarà.
Guanyador Alfred Brendel. No, doncs escoltem-lo, si més no, amb aquest començament de les variacions Diabelli, que val a dir que Diabelli era un compositor que va escriure un tema sobre el qual Beethoven va escriure
un tema patèticament tonto,
un tema que Beethoven podia haver escollit un altre, potser era un desafiament.
Era un encàrrec, era un encàrrec editorial.
Molt bé, doncs endavant amb aquest encàrrec editorial.
Bé, ja es veu que no té res a veure amb l'àrea de les variacions Goldberg, sí. Que això era un encàrrec d'un editor, no sé si era Breitkopf o un d'aquests editors de música de l'època, que va encarregar una sèrie de compositors que fessin variacions sobre aquest tema, que una cosa ja se sent, eh? I es pot escoltar la naturalesa exacta de la cosa. I Beethoven primer ho va rebutjar com una cosa que no anava enlloc, però Beethoven tenia un sentit de l'humor molt àcid i molt aspre. Aquí veiem la primera variació. Eh? I Beethoven, d'aquest tema que és d'una banalitat insuportable, construeix un monument, anava a dir pianístic, jo crec que puc dir un monument cultural, un monument musical fora d'òrbita. Eh? És de l'últim Beethoven, és el Beethoven tardà. I bé, la qüestió del tema i les variacions... Ara podríem parlar de Brendel, però vull dir alguna cosa sobre la qüestió del tema i les variacions. És molt interessant perquè l'època apoteòsica del tema i les variacions és, òbviament, el classicisme i part del romanticisme, però crec que sobretot el classicisme hi ha una cosa estranya prèvia, que són les Goldberg. La gent que està acostumada a les variacions clàssiques i romàntiques no entén les Goldberg, perquè les Goldberg es fan construïdes variant el baix, no la melodia. Eh? La melodia té una estructura ornamental sobre un baix que només una orella atenta sent. Per tant, estructuralment no està fet sobre una melodia òbvia, sinó sobre una estructura musical molt més complexa, i per tant les variacions de Bach formalment no són tan òbvies, tot i que són molt fascinants. Clar, quin interès tenen les variacions? Doncs que sobre un tema donat es fan tot de transformacions que posen a prova els recursos estilístics, la imaginació, la inventiva, el virtuosisme, el control de l'atmosfera, i després hi ha una cosa existencial, perquè podem pensar que la nostra vida és un tema amb variacions i cal saber reconèixer el propi tema sobre el que anem variant en la nostra existència. Per tant, és una estructura musical que m'interessava molt i permetia també veure coses en poc temps, diferències molt clares d'interpretació.
Escoltem
la de Richter,
sí, i em sembla que això en aquestes alçades, perquè els minuts van passant i se'ns acabarà el temps, necessitaríem ja que comencessis a fer les primeres pinzellades
de conclusió, ja?
Encara tens temps, però com que ja m'ho veig a venir, diguem, per què no tots els pianistes són igual de bons? Perquè
hem de contestar.
No facis com fan els polítics i els filòsofs, que aneu fent...
Jo crec que tots els pianistes...
Emboirant, sí.
Jo crec que la resposta és... tots els pianistes són igual de bons, però no tots són igual d'interessants.
Espera, no et precipitis, Jordi Ibáñez. Espera. Escoltem el senyor Richter, que és un dels...
Mort.
És un dels morts. Ràpidament, les dades, la dada més important de la seva biografia és que és mort.
El Brendel encara està en actiu.
Sí, el Brendel és viu, el Richter és mort, és pianista soviètic mític.
Apoteòsic.
En aquest llistat que dèiem de la... anomenat per pianista d'actual.
Jo els he sentit els dos, no és difícil, perquè tocaven amb una certa regularitat a Barcelona.
A veure, fixa't. Doncs escoltem el Richter.
Hi ha una cosa que ara ens obligaria a anar enrere, és que compares Brendel amb Richter. Brendel és no només un pianista perfecte i extraordinari, sinó que és un intel·lectual sofisticat, i hem dit que ara escriu i tal. Però hi ha una cosa molt simple. En la melodia, aquest ornament, doncs Brendel no ho fa bé. Ara no tornem enrere, eh? Brendel no ho fa bé, fa un ornament no ben resolt, tontament, perquè no és difícil de fer, i Richter ho fa perfecte.
Heus aquí el senyor Jordi Ibáñez,
que és un
professor d'estètica,
sí,
dient que l'Alfred Brendel no,
no
fa
ho fa bé,
bé
no.
Nosaltres no, no ho hem notat.
Nosaltres no ho hem notat.
Però, i a més, encara...
Per això deia que, estava, que avui estaríem amb el microscopi electrònic veient coses...
Està disseccionant...
Sí, coses molt petites que no
Brendel
es veuen a simple...
Brendel és molt bo.
A veure, em sembla que estem en disposició de fer aquesta comparació.
El Xavi ens proposa que fem aquesta comparació.
A veure.
Ara on som?
Brendel,
sí.
Per acabar-nos de fer una mica amb aquesta idea de la seva a oïdes del Jordi Ibáñez, de la seva imperfecció.
No sé que dolent que ets. Hi ha una cosa, un cop em va passar una cosa amb un amic comú, i no citaré qui és, que arribo a casa seva i tenia posat una gravació de Brendel amb la sonata, la Deutsch 960, l'última de Schubert, que és una sonata tremendament, aparentment fàcil, però tremendament difícil de tocar bé. I t'havia posat un vídeo i diu, estava escoltant el Brendel, i jo dic, home, el Brendel és garantia de que la cosa va bé. I diu, no creguis, toca sense saber on va parar. I, és a dir, hi ha una oïda sofisticada, o hi ha una escolta sofisticada.
Ja, aquí, aquest és un punt important al que volia arribar. És a dir, que en el món de la cultura, sigui quin sigui l'àmbit d'aquesta cultura, el tema de l'avenç personal en la identificació de determinats paràmetres que fan que un producte sigui de més qualitat o menys qualitat, és un llarg recorregut personal que fa que hi hagi moltes hores al darrere d'investigar, d'escoltar, de comparar, de fer això que estem fent ara i d'anar desenvolupant el gust i d'anar desenvolupant el criteri. Perquè quin criteri tens tu per decidir que una cosa és millor que l'altra? Això és una cosa que passa molt, ara està molt de moda la cuina d'alta gamma, diem, no? En el que...
La cuina avançada.
La cuina avançada, en el que bé, hi ha un determinat tipus de cuiner que ofereixen una gamma de subtileses a l'hora del tast,
sí, en el paladar.
En el paladar, i passa el mateix amb els vins, no? És a dir, amb els gustos retronassals de determinats vins, que tu, si no estàs ensinistrat, tu pots gaudir d'un vi, i com s'ha gaudit tota la vida, dius, aquest vi és collorot, i m'encanta. Jo
soc
més de Ribera, jo soc més de Rioja, sí, jo soc més del Penedès...
Tot aquest procés és un procés d'educació.
Però després veus aquestes...
Té un moment d'enfolliment, eh? És a dir...
Això, exactament.
Ja, és a dir... D'una banda, és una sensibilitat i un estil de vida, jo crec que és una percepció de la vida més sofisticada, ho direm tota claredat, però també hi ha un punt de bogeria. Jo reconec que preferint Richter a Brendel, incorro una cosa que és irrelevant i boja, perquè els dos són extraordinaris. Em cau més bé Richter que Brendel, tot i que Brendel és molt simpàtic i molt interessant. I aquest amic... doncs dient-me això jo vaig pensar està boig? En aquell moment vaig pensar està boig? Com pot dir que Brendel, que més segurament és dels músics que té més clara l'estructura arquitectònica del que toca, que analitza més, cosa que Richter no feia, Richter és més intuïtiu, com pot dir que Brendel toca sense saber on va? Però ell
no quadrava,
sentia alguna cosa, ell sentia alguna cosa, i és respectable sentir-ho.
Doncs escolta, ara tenim el Brendel, tenim el Richter, tenim el Glenn Gould. Comience usted a despejar la incògnita. Sí. Com...
Tots els pianistes són igual de bons, no tots són igual d'interessants.
Ah.
I això és una qüestió...
Aquest és el matís de la pregunta.
Aquest
sí.
És això, sí.
A veure, igual que... com esculls amics?
Sí.
Hi ha una vella saviesa, no tan, bueno, vella relativament, ve dels romans, si voleu, i potser també dels grecs, que és que el gran art a la vida és escollir els amics. El criteri pel qual esculls els amics és un criteri tan sofisticat i complex com el criteri per al qual decideixes per quins pianistes apostes. Tu vas a una botiga i vols comprar-te les variacions Diabelli de Beethoven, bueno, ara ja, desgraciadament, això cada dia ho fem menys i viatgem per internet buscant coses, no? I tens possiblement 15 gravacions. Totes són boníssimes. Totes són boníssimes. Quina decideixes que és la teva? Una qüestió d'afinitat,
sí,
de simpatia.
L'única diferència és que els amics no els has de...
escoltar.
De fer, no els has d'escoltar. Bueno, menys quan els portes a la ràdio, això malauradament.
Depèn,
no.
Això depèn. Precisament no, se'ls hauria de...
Anava a dir, els amics no has de buscar una definició d'aquesta amistat unànim i compartible amb la resta dels
éssers. Sinó que ho sents éssers, o no ho sents.
Ho sents o no ho sents, i tu i jo no tenim, per, Carme, no tenim per què tenir els mateixos amics. Podem compartir-ne en un moment donat, no? En canvi, amb els fets culturals, els fets estètics, sí que es busca que siguin compartit pel màxim nombre possible d'individus.
Es busquen estàndards.
No sé si es busca, però això és el resultat. És a dir, que quan algú diu el millor pianista és el Rubinstein, o el millor pianista és el Rachmaninoff, no? Doncs és perquè hi ha una sèrie de gent que molt, molt nombrós que comparteix aquesta definició. És un fet canònic, és a dir, que el cànon l'he definit no només per l'opinió dels experts, sinó per l'opinió majoritària de gent que consumeix aquell producte. És veritat que a vegades els experts poden dir que la Ilíada i l'Odissea són cabdals, i després el públic en general, bueno, jo podria, puc passar per la meva vida sense haver llegit la Ilíada i no passarà res, saps què
no,
dic?
Però al mateix temps no posaràs mai en dubte, injustificadament, que la Ilíada i l'Odissea, la Divina Comèdia, el Quixot, llegits en llengua original, són el Novamas, són monuments.
Llegits en llengua, atenció per
sí,
tothom,
sí,
en llengua original.
Sí, no,
clar. Que si hem de... No se us ocorrés llegir el Faust de Goethe amb traducció al català, eh?
Però això són estàndards. Això
home,
són
si
estàndards.
Vols, per començar, no està malament, havia, no, la traducció. Havia...
Perdó. Mentre ens matriculem al Goethe Institut per anar fent una mica de...
No us enrigueu. Això són estàndards. Hi havia... Explicaré una història per indicar els estàndards. Hi ha un escriptor britànic que va morir no fa gaire, Paddy Leigh Fermor, va morir molt gran, un escriptor de llibres de viatges, i aquest senyor participa en una operació important militar a la Segona Guerra Mundial, que és segrestar un general alemany a la illa de Creta. Paddy Leigh Fermor parlava grec, perquè feia molt temps que vivia a Grècia, i com que parlava grec, l'exèrcit britànic el posa en aquesta operació, segresten el general alemany, això és rigorosament històric, eh? I estan a dalt del mont Ida, a Creta, fugint dels perseguidors, que són els propis oficials alemanys que volen recuperar el seu general, i de sobte el general es posa a recitar una oda d'Horaci, en llatí. Estem al 1942-43. Diu els dos primers versos, i Paddy Leigh Fermor, que era l'oficial britànic que estava al seu costat, l'acaba. El general alemany es gira, fascinat, sorprès, i diu: veig que estic entre amics, veig que estic entre gent del meu món. A diferència, amb la diferència irrelevant en aquell moment, que un fos britànic i l'altre alemany. No fa tant se sabia grec i llatí a Europa.
Està clar. Això que estàs explicant em posa en un dilema ara mateix.
Sí, acabem el programa.
No, sí, perquè estem acabant.
Ara sí que estem acabant.
No hem parlat de la màquina, eh?
Exacte. Llavors, teníem dos talls més preparats, però hi he de triar si posar algú dels talls. Em sembla que els obviarem, perquè això que acabes d'explicar em dona peu a una reflexió que està fent el Jordi.
Però allò de la màquina és molt heavy.
No, allò de la màquina, si ho expliques en un minut...
No, crec que allò de la màquina...
És perquè expliquis allò de la màquina.
Què és allò de la màquina?
Jo crec que allò de la màquina ho podem deixar més aviat en plan enigma.
No, explica allò de la màquina, perquè és una reflexió que ell es fa des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista moral, que és el següent. Explica-ho. però molt
quanta
ràpidament.
Quanta estona tinc? És que tens és molt ràpid, eh?
Tens un minut
com a
món.
Tens un minut. Jo proposo acabar el programa...
I si no, ens expliques com, Aznar?
Bueno, convida'm el proper dimarts
no,
i fem la màquina.
Convida el proper dimarts.
La màquina és molt complicat.
La confiança, la confiança que tens.
La màquina planteja un dilema que no es pot resoldre en un minut, que és bueno. Què és més important, si els monuments irrepetibles de la cultura humana o les vides efímeres i fugaces dels individus humans. Però no el resoldrem ni el plantejarem.
No, però per explicar l'anècdota del plantejament...
Perquè hi ha un dilema il·lustrat, que és el del mandarí xinès previ, que és un dilema clàssic, que és un home que se li està morint un fill, i li posen al davant una màquina amb una palanca i diu... tira avall aquesta palanca, el teu fill se salvarà, però es morirà un vell xinès que no has vist mai, podrit de calés. Què fas? L'impuls... per molta gent és tirar avall la palanca, però hi ha una segona reflexió, diguem, d'índole kantiana, que t'impedeix tirar avall aquesta palanca. Aquest dilema té moltes variacions. Evidentment, després hi ha variacions molt més bèsties, com tirar avall la palanca és morirà un nen que no coneixes, però el teu fill se salvarà. Bé, doncs aquest model de màquina que planteja aquest dilema moral, jo l'havia plantejat en broma, en una conversa amb el Xavier, i que ara és impossible de desenvolupar aquí, dius, hi ha una palanca... si tires avall aquesta palanca, tota la música de Schumann desapareixerà, però tu et salvaràs. Si no tires avall aquesta palanca, la música de Schumann seguirà existint per a uso i disfrute de la resta de la humanitat, però tu moriràs.
Doncs aquest era aquest el dia. Llavors ell ho va portant, cada vegada va pujant l'aposta. És a dir, la teva vida davant de, no la música de Schumann, sinó la de Beethoven, de la de Bach...
Però també es pot deixar la teva vida a les gravacions a cult.
Sí, llavors, quin és el valor cultural respecte al valor de la vida?
Això és com una ruleta russa.
Sí.
És més complicat perquè la ruleta russa és atzerosa. Això
és una decisió que tu prens. I em semblava interessant com a fenomen...
Però és un tema molt bèstia per deixar la gent amb això.
Però la gent està encantada.
Ens heu deixat amb l'ai al cor, eh?
Amb l'ai al cor. Llavors, haurem de resoldre en un cafè...
En la intimitat?
En la intimitat.
Jo que volia que em tornessis a convidar, perquè em reservava de la màquina.
La màquina quedarà.
Jordi,
això.
Doncs hem estat encantats d'aquest convidat.
Espero que us hagi agradat. Ja sabia que era un tema especial, en el sentit de que no estem acostumats a
obrir tantes portes.
A obrir tantes portes i no tancar-les.
Jo crec que el tema i l'atmosfera, no?, que s'ha creat al voltant ha sigut molt especial.
Ho celebro.
Hem d'anar tancant, Xavier.
I llavors, si vols, podem acabar escoltant una miqueta a l'Alicia de la Rocha.
Sí, això és meravellós.
Que era l'últim tall, una de les nostres grans pianistes.
Les variacions serioses a Mendelssohn.
Teníem la del Murra i Peralla, també, que no l'escoltem.
Tot i que és el meu pianista preferit.
Doncs llavors, per... llavors, per portar-li la contrària al Jordi, no posarem el Murra i Peralla, i posarem a l'Alicia de la Rocha per acomiadar-nos.
Jordi Banyet, gràcies per haver-nos acompanyat. Xavier, t'esperem d'aquí 15 dies, serà l'últim teu programa.
Per tancar la temporada.
Molt bé, gràcies.
Gràcies
bon dia.
A vosaltres, fins aviat.
Sant Cugat a fons. La vida és local.